Bon dia a tothom. Estudiants i antics estudiants del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat, membres del Consell Assessor del mateix màster, coordinadors de la resta d'universitats, coordinadora territorial de Joventut a Girona, vicerrector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura de la Universitat de Girona, alcaldessa de Girona, companys i companyes. Avui obrim el primer seminari interuniversitari en Joventut i Societat impulsat des del màster que porta aquest mateix nom, amb la col·laboració, com sabeu molts ja de vosaltres, de 6 universitats. La Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Girona, que és qui coordina, qui lidera aquest projecte. Sabeu que es tracta d'un projecte formatiu interuniversitari, però també interdisciplinar, que vol donar un enfocament des de diferents disciplines, la sociologia, la política, la pedagogia, el dret, l'economia i d'altres disciplines que considerem també que contribueixen a donar una visió, tal com ha de ser, integral, interdisciplinar, de la joventut i les polítiques de joventut. Volem que aquesta activitat formativa sigui una activitat formativa oberta també. No és habitual que els màsters que encara avui funcionen, alguns d'ells amb l'antic model i amb el model de màsters oficials, facin activitat d'aquesta tipologia integrades dintre del mateix pla d'estudis. No és habitual, però sí que hi ha alguns casos. I aquest màster n'ha volgut ser des del seu inici, ara fa 2 anys, un exemple clar d'aquest model. Un model en el que volem integrar la formació en petit format, en treball amb els alumnes, com és tradicional, amb les aules, amb els professors que hi fan les sessions corresponents, però també vol obrir i eixamplar els espais formatius més enllà del que són les aules i els marcs universitaris. Per això, a part de les pràctiques tradicionals que ja s'han fet amb la majoria de titulacions, s'inclou en aquest projecte formatiu viatges d'estudis d'una setmana a altres realitats i altres països. Fa 15 dies estàvem amb una part d'aquests estudiants a Durham i a Newcastle amb un viatge d'estudis. I una altra de les experiències que fem en aquest sentit, de moment valorades positivament tant per part de l'organització com per part dels estudiants, és el que anomenem Congrés Joventut i Societat. L'any passat era estrictament això, un congrés internacional, amb 300 persones, en un marc molt més ampli que aquest, amb comunicacions, amb gent de diferents països, en el que vam debatre durant 3 dies, en aquest cas el títol del congrés era Joventut i Risc, unes relacions ineludibles. L'any passat vam fer aquesta activitat formativa, us deia, i si tot va com ha d'anar, a finals d'aquest any trobarem la publicació amb alguns dels materials que hem considerat que podien tenir interès que arribessin més enllà estrictament dels participants de l'acte del seminari, del congrés i dels propis estudiants del màster. Això ho fèiem l'any passat i la valoració va ser molt bona. El que passa que en el marc d'aquesta assignatura tenim intenció de fer altres formats que aniran alternant-se al llarg dels anys si tot va bé. I aquest any l'aposta ha estat per fer un format diferent, un format que en un inici la voluntat era que fos en petit grup. Nosaltres pensàvem en una 50ena de persones màxim que permetessin treballar en un espai diferent, cara a cara a tothom, i poder debatre i aprofundir en els continguts del títol d'aquest any, que és Joves i Espai Públic, amb els estudiants del màster, amb alguns convidats, amb alguns experts en el tema, específicament per sectors o disciplines que hauríem escollit estrictament perquè fessin una aportació des d'una perspectiva concreta, i poder, deia, debatre i parlar tranquil·lament entre els estudiants, entre els experts i alguns convidats. La realitat ha estat que no n'hem sabut prou segurament i per voluntat de convidar amb moltíssima gent que ens semblava que hi podria dir coses, el grup s'ha anat més enllà dels 50. Això finalment ho hem valorat també positivament, hi haurà més veus avui que podrem sentir i demà també, més punts de vista. L'únic potser aspecte que no hem pogut continuar mantenint és el de fer un format cara a cara amb un espai en taula quadrada, perquè les dimensions ens anaven molt més enllà del que és aquesta sala i segurament la distància hagués estat un element que hagués dificultat la comunicació. Per tant, hem acabat fent el format tradicional d'aula, no és el que ens agrada. La major part de les sessions del màster, si podem, les fem amb espai cara a cara, però avui haurem d'intentar participar activament igualment, encara que en molts casos ens veiem només el clatell o l'esquena. Per què fem aquestes modalitats de formació obertes, deia, des del màster? Ho fem perquè pensem que justament el màster i les universitats, en aquest cas, tenen l'obligació, i sovint a vegades ens oblidem, de donar a conèixer, de parlar més públicament, més compartit socialment els continguts que treballem, a vegades només des de les universitats. Per dir-ho ràpidament, els continguts que treballem transcendeixen menys del que voldríem a vegades i els debats es queden a vegades en espais tancats. Llavors, el màster, en la mesura que podem, intentem obrir aquests espais i fer justament això que farem avui. Una sessió habitual de classe, només que la segona part de cada una de les ponències serà una sessió oberta on, evidentment, els estudiants, però justament en aquest cas també totes les persones convidades expressament perquè diguin la seva, o aquelles persones que per interès, perquè treballen el tema, perquè estan vinculats amb les polítiques de joventut, hi puguin dir la seva. Malgrat tot, nosaltres continuem pensant que falten espais de reflexió en l'àmbit de la joventut. Per dir-ne només dos, molt simples, i que nosaltres fa temps que reivindiquem. Falten revistes científiques d'àmbit català que analitzin el tema de la joventut. No n'hi ha. Hi ha revistes de divulgació, però hi ha revistes científiques. I si m'apureu, no n'hi ha cap a nivell de l'Estat espanyol. En castellà tampoc. Hi ha revistes de divulgació, però revistes científiques amb comitès d'avaluació externs, com avui es consideren, ja no dic que estiguin en els rànquings aquests, i sí, no em poso ni en això, que per descomptat no hi són, no? Però, per posar un exemple clar, un estudiant del màster que vulgui publicar un article en una revista catalana, no n'hi ha. Si vol fer-ho en una castellana, tampoc. Castellana, àmbit espanyol. Hauria d'anar, en tot cas, a àmbit llatinoamericà, que llavors sí que n'hi ha. Per tant, són dos, és un exemple molt clar aquest, que posa en evidència que hi ha molta feina per fer i que des d'aquest màster, modestament, hi volem anar continuint mica en mica. També, un segon exemple seria, hi ha pocs actes acadèmics de l'estil del que estem fent avui aquí. Sí que és veritat que la pròpia Secretaria de Joventut i l'Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya fan congressos, fan jornades, fan seminaris, i està molt bé i és important que hi siguin, i de fet tenen el deure, entenem nosaltres, com a institució pública de fer-ho. Però pensem que falten actes paral·lels a aquests liderats per universitats, al marge del que és estrictament l'administració pública del govern que hi hagi en aquell moment de torn. Per tant, entenem que quan l'administració fa actes d'aquest estil, els fa perquè considera que hi ha un buit i té segurament el deure d'impulsar-ho. Però sovint ho impulsa tant que acaba liderant tot. I entenem que la iniciativa acadèmica estrictament, en aquest cas, en molts casos ha quedat desatesa. En molts casos pensem que està en segon, tercer terme o fins i tot no hi és. No hi ha visibilitat del debat de polítiques de joventut ni d'estudis de joventut en la mesura que ens agradaria des de l'àmbit acadèmic. Evidentment això ho dic jo que estic en l'àmbit acadèmic i per tant és una crítica, una autocrítica que ens fem. En aquest màster intentem fer-ho, però pensem que estaria bé que hi haguessin altres iniciatives en aquest mateix sentit. Per tant, nosaltres, amb aquest seminari que avui obrim, volem contribuir modestament a posar el nostre gradient de sorra a que aquests aspectes, mica en mica, es vagin, si no solventant del tot, es vagin amortiguant i vagin siguent cada vegada més les actes que hi hagin, ja sigui perquè els propis estudiants que han passat per aquest màster, des dels llocs on estiguin, puguin fer sentir la veu dels joves, a vegades en nom dels joves, però en la mesura del possible el deure seria que des del lloc que estiguin contribuïssin a que els propis joves fessin sentir la seva pròpia veu. Us deia que hem optat per un format reduït, tot i que les dimensions reduïdes no són com voldríem, però pensem que hem aconseguit un dels reptes que volíem. En aquesta sala hi ha gent de Colòmbia, hi ha gent d'Argentina, hi ha gent de Mèxic, hi ha gent de Xile, hi ha gent d'Holanda, hi ha gent d'Itàlia, hi ha gent d'Espanya, per descomptat, i dels Països Catalans, i de Catalunya estrictament és del col·lectiu que n'hi ha més. Però d'àmbit català n'hi ha de Girona, de Lleida, de Tarragona, i si m'apureu també n'hi ha de les Illes Balears. Per tant, hi ha col·lectius prou diferents representats, hi ha 8 nacionalitats diferents, que estaria bé que al llarg d'avui i de demà, cada un des del seu espai, des de la seva perspectiva de visió del que és la joventut i les polítiques de joventut, expliqués com viu els temes que avui i demà es parlaran des d'aquí. Una mica l'objectiu era aquest. Més enllà de que, a part d'aquesta diversitat de procedències, hi ha una diversitat d'aspectes formatius i d'àmbits de treball encara més àmplia que aquestes 8 nacionalitats diferents. Per tant, això és el que pensem que enriqueix el debat en joventut, que gent des de l'àmbit del dret, de l'economia, de la sociologia, de la psicologia, de la pedagogia, de la història, hi pugui aportar la seva anàlisi i la seva perspectiva de com veu el fet juvenil i com veu els diferents temes que en aquest cas es centraran fonamentalment en l'espai públic. El tema escollit no ha estat aleatòriament, l'hem escollit per diferents raons, no? L'hem escollit perquè des de fa 2 o 3 anys es va posar de moda, ara ja no està tant, no vol dir que no estigui de moda, senzillament ara ja no està a la portada dels diaris, perquè tothom sap que els temes a nivell periodístic duren poc, surten molt, duren poc, i llavors és com si aquell tema ja no existís i el tema continua tinguent importància, però ja no és novetat, no? Hi va haver, deia fa un parell o 3 anys, un debat intens a la premsa sobre l'ús d'espai públic per part dels joves arran de diferents iniciatives, tant d'oci com de temes de salut, com de temes de consum, i es qüestionava realment quin i com havia de ser l'ús de l'espai públic per poder donar ciutats on la convivència fos el màxim de possible i a la vegada es pogués treballar de la manera que es considera per part, de, evidentment, dels diferents partits polítics, la cohesió social. Nosaltres vam recollir en aquell moment aquest tema com un tema possible per fer-hi una anàlisi monogràfic, i aquest any passat, amb el Consell Assessor del Màster, ens van confirmar que evidentment seria un tema que tindria importància tractar-lo. De fet, en l'àmbit català, la Diputació de Barcelona ja fa un parell o 3 anys en va fer també un curs específic, un seminari petit, en relació a aquest mateix tema, i pensem que evidentment es van obrir molts interrogants que avui aquí voldríem reprendre i continuar treballant. Per tant, una mica aquesta és l'idea, no? Nosaltres ens formulàvem preguntes genèriques que evidentment no trobaran una resposta segur, hi haurà més d'una resposta, i probablement no tindrem temps de tractar-los a totes en els 2 dies. Però des de l'organització ens conformaríem si durant aquests 2 dies ens formuléssim com a mínim els interrogants oportuns per cada un d'aquests temes. El seminari no es proposa tancar el tema, es proposa senzillament incentivar, es proposa provocar, es proposa engrescar a la gent que hi ha avui aquí, perquè cada un des del seu lloc de treball, i especialment els estudiants del màster, d'alguns d'aquests temes en puguin fer un objecte d'anàlisi específic, un treball final del màster, o qui sap si una tesi doctoral. Algunes preguntes, deia, molt simples, no?, però que poden donar peu a l'inici dels debats, pot ser: com viuen els joves l'espai públic a les ciutats i els pobles? Quina transformació s'estan fent a les grans ciutats i com afecta això als joves? Hi ha d'haver espais públics juvenils? Quin és l'imaginari col·lectiu que tenim dels joves en l'espai públic i com ha fet aquesta imatge l'opinió pública i les polítiques de joventut? Quines experiències hi ha que poden ajudar-nos a construir un discurs fonamentat? Què s'entén per urbanisme social i com pot afectar la dignificació de l'espai públic? Són algunes de les preguntes que probablement des dels anàlisis que farem aquí es poden treballar, ja no dic donar una resposta, però es poden treballar i poden donar-nos pistes perquè cada un des del lloc de treball trobi la resposta. Per acabar, simplement deixeu-me dir 2 o 3 coses més en relació a aspectes organitzatius del màster, del seminari. El seminari té, com heu vist en el programa, 3 grans enfocaments, 3 grans mirades, que al llarg d'avui i de demà intentaran donar 3 perspectives inicials d'anàlisi. Una primera mirada urbanística, una segona mirada sociocultural i una tercera mirada educativa. Aquestes 3 grans mirades que tindran els espais de debat corresponents es complementaran en 2 experiències escollides estratègicament, una d'àmbit català i l'altra d'àmbit llatinoamericà. L'àmbit llatinoamericà serà una experiència de la ciutat de Medellín, que intentarà explicar en els últims anys com han abordat el treball amb els joves i les polítiques de joventut per passar d'una ciutat que se la coneixia per temes de conflicte, per temes de droga, per temes de violència juvenil, que sempre s'acaba etiquetant, tot i que no és dels joves, simplement, a una ciutat que s'està transformant a una rapidesa evident, a una ciutat que ha fet una aposta estratègica per temes culturals, per temes educatius i per temes socials. Ens explicaran aquesta experiència monogràfica per poder després comentar i fer-ne les reflexions que considerem oportunes cada un des de la seva realitat. I la segona experiència que hem escollit és una experiència del barri del Raval que analitzarà des d'un punt molt específic, però que llavors el podem inferir a altres àmbits, tot el tema de la prostitució en el barri del Raval i a la ciutat de Barcelona, on, com coneixem per la premsa, en molts casos es tracta justament de noies joves, el que passa que quan s'analitza aquest tema no es fa èmfasi al fet juvenil, però la major part de les noies que es troben en aquest món són noies joves, i que per tant podrà en primera persona probablement, perquè si no vaig errat hi haurà una persona que explicarà en primera persona, una noia, com viuen elles justament l'ús de l'espai públic. Tot això acabarà amb una taula rodona on ho volem complementar amb altres disciplines, des de l'àmbit del dret i des de l'àmbit dels cossos policials també, quina vivència en tenen dels joves en l'espai públic en les nostres ciutats. Aquestes són algunes de les mirades que intentarem fer, però com ho deia al començament, en els participants en aquest seminari hi ha moltes altres mirades possibles per trajectòries personals dels assistents en aquest seminari que convidem ja ara que no se les guardin per ells, que les posin a debat en aquests dos dies en el marge de temps que tinguem, que esperem que sigui suficient per això i que per tant acabi sent el seminari que cada un de vosaltres espereu. Des de l'organització ja hem posat tots els esforços. El temps serà segurament un dels elements principals que ho limitarà, però en la mesura que pugueu, contribuïu a que el seminari respongui a les vostres expectatives aportant-hi el vostre granet de sorra. Res més, deixeu-me agrair a tots els que heu fet l'esforç de ser avui aquí. Estem en jornada laboral una setmana qualsevol amb un horari de treball i la majoria, pràcticament tots els que esteu aquí, teniu altres obligacions, entre les quals hi deu haver el tema de formació sovint, però que no és fàcil de compaginar i que per tant sabem molt bé que molts heu fet un esforç de comprimir la feina o ahir o de trobar-la comprimida quan arribeu el divendres per poder ser aquests dos dies aquí. Per tant, de veritat que us ho agraïm. Deixeu-me agrair també a la Secretaria de Joventut i a l'Agència Catalana de Joventut l'ajut que fa possible que aquest seminari es pugui tirar endavant i evidentment als altres companys de la taula per ser avui aquí en aquesta obertura. Moltes gràcies. Té la paraula la secretària, la coordinadora territorial de joventut de la Generalitat de Catalunya, la Maria Puig.
Gràcies, Pere. Bon dia. Regidor de Joventut de Girona, vicerrector, alcaldessa, coordinadors de les universitats, ponents, alumnes del màster, professionals, tècnics i tècniques. Abans de res, deixa'm, Pere, retornar-te aquest agraïment com a director del màster i felicitar-vos per l'escollida d'aquest tema, l'espai públic. És un tema que des de la Secretaria de Joventut també és objecte de debat i per tant ben segur que aquests interrogants i aquestes reflexions que avui i demà es puguin generar dins en aquest seminari doncs seran motor de l'evolució de les polítiques de joventut. Permeteu-me que en la meva intervenció em centri exclusivament en els espais de joventut, que són aquells que nosaltres, diguéssim, tenim relació i estem donant suport, tot i que soc conscient doncs, que l'espai públic és un àmbit molt més ampli. La Secretaria de Joventut, en la demarcació de Girona, entre 2006 i 2009, citava també el director aquest boom sobre l'espai públic, s'ha generat vora d'uns 70 equipaments dedicats a la població juvenil, alguns d'ells exclusius, alguns d'ells compartits amb altres espais municipals, d'entitats juvenils, estrictament municipals, etc. Això representa que el 95% dels municipis que decideixen apostar per unes polítiques de joventut planificades, amb el que nosaltres anomenem doncs, els plans locals, tinguin un espai de referència, un centre juvenil. Això ha representat a la Secretaria de Joventut una inversió de més d'un milió i mig d'euros durant aquests tres últims anys. Per tant, podríem dir que hi ha una clara aposta de la Secretaria de Joventut, les entitats i el món local per a aquests espais juvenils. Com deia, en alguns casos exclusivament per joves, en altres casos dins equipaments on passen moltes altres coses. Llavors es genera una pregunta, per què? Per què d'aquesta aposta i d'aquesta dinàmica? L'espai, el punt, el casal genera aquest punt de trobada, un lloc de referència, una porta a les coses que com a jove ens preocupen. Per tant, facilita aquesta trobada, una trobada per descobrir allò que busquen els joves. Què busquem els joves? Doncs segurament allò que trobem als espais joves, si no, no serien els centres de referència juvenil. Segurament és la pregunta clau per definir com ha de ser aquest espai, com s'ha de desenvolupar, com, com ha de ser la vida dins d'aquest espai jove, ens hem de preguntar que aquells qui se l'han de fer seu, què busquen, què necessiten. En tot cas, l'espai, les parets, la distribució, la forma, les coses que hi ha dins d'aquest espai no són estrictament el motiu d'interès i de suport de la Secretaria de Joventut. Un espai per a fer què? Un espai que respon a quines necessitats? Un espai amb quin projecte? Aquest és el nostre interès, allò que un espai fa possible. És a dir, l'espai no com a objectiu en si mateix, sinó com a eina per desenvolupar polítiques de joventut. Deixem afegir una altra idea. Aquests espais joves que diem doncs, que vora el 95% dels municipis hi són presents, els entenem com a nuclis d'activitat, un focus d'acció, on hi passen moltes coses. Però més enllà d'aquesta acció que genera dins aquest espai, permet l'existència d'aquest centre de referència que aquestes dinàmiques s'obrin a la resta de l'entorn, que es linkin amb tot aquest entorn juvenil i tota la resta de població. És a dir, els espais joves els podem entendre com a nuclis d'activitat, però més enllà d'això són el motor de tot un entorn molt més gran i molt més ampli. Evidentment això depèn de si quan comencem a pensar sobre aquest espai i sobre el projecte que hi ha al darrere, si pensem que aquest projecte comença i acaba dins el mateix espai o pensem que a partir d'aquest projecte, d'aquest espai, anem molt més enllà i obrim aquest entorn i fins i tot aquest mateix entorn alimenta el propi nucli, aquest focus d'acció que anomenava. Per tant, a partir d'aquesta idea de pensar un espai, analitzar, entendre'l, dissenyar-lo, planificar-lo, donar-li vida, va més enllà del que neix i genera dins d'aquell propi espai, sinó que passa per entendre quines dinàmiques i quines interaccions personals hi ha dins d'aquell espai i que, com deia, es linken amb tot aquest entorn de la població juvenil. Un entorn ampli, un entorn amb diferents perfils, amb diferents segments d'edat, etc. Per tant, des de Secretaria de Joventut, aquesta inversió, aquest suport, aquest boom sobre els espais joves, el recolzem sobre dues idees. Una primera idea en la que els espais no són un objectiu en si mateix, sinó que són un mitjà per a desenvolupar polítiques de joventut en resposta a unes necessitats del col·lectiu jove. Poden ser diferents en cada cas o diferents en cada situació. I una segona idea en què els espais no són espais tancats en si mateixos, sinó nuclis dins projectes de major abast, de major interacció, repercussió, molt més enllà de les parets, diguéssim, d'aquest espai. Només així és quan es generen dinàmiques de cohesió que doncs, arriben a aquest entorn més ampli. Simplement volia tenir l'oportunitat de portar aquestes idees doncs, perquè, com en Pere anava citant, puguin ser també objecte de reflexió i de generar més interrogants. Ara sí, per acabar, agrair la confiança dipositada en el màster i en aquest seminari, matriculant-vos com alumnes i sent a Girona durant aquests dos dies. Agrair tots els professionals i de joventut i d'altres àmbits que dediqueu temps a la formació, al debat i a la reflexió en polítiques de joventut. En Pere ho citava i reclamava més espais de reflexió. És una qüestió compartida i per això avui Secretaria de Joventut, a través de la coordinació territorial, som aquí i per això doncs, aquest suport que anomenàvem a aquest màster interuniversitari. Gràcies per ser aquí i enhorabona, crec que ho he escollit molt bé i que tingueu un bon seminari.
Té la paraula el senyor Joaquim Maria Puigvert, vicerrector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura de la Universitat de Girona.
Moltes gràcies, alcaldessa, coordinadora territorial de joventut, director del màster interuniversitari, regidor de joventut, amigues i amics. Em plau moltíssim participar en aquest acte d'inauguració d'aquest seminari. És una excel·lent iniciativa. Una excel·lent iniciativa que permet obrir la reflexió universitària al conjunt de la societat, una vegada més. Un seminari sobre un tema tan polièdric, tan complex com el de l'espai públic i joventut, evidentment s'ha d'afrontar des de disciplines diferents. I per tant, vull manifestar, diguem-ne, l'interès per part del rectorat de la Universitat de Girona de fomentar les relacions interuniversitàries, per una banda, però interdisciplinàries. Recordo una reflexió de la catedràtica d'ètica de la Universitat de València, la doctora Adela Cortina, que deia de manera autocrítica, una reflexió des de la universitat, però autocrítica amb la universitat, diu: a la societat hi ha problemes, però a la universitat hi ha departaments. Aleshores, precisament, jornades com les d'avui ens permeten que disciplines diferents, des de la geografia, des de l'antropologia, des de la pedagogia, des del dret, des de la política, des de l'urbanisme, doncs, reflexionar sobre un tema que té una immensa complexitat i moltes derivacions, com és el de joves i espai públic. Per tant, res més. Celebro que una vegada més aquest màster interuniversitari possibiliti reforçar els lligams interuniversitaris, reforçar també la presència internacional de la Universitat de Girona i permetre, diguem-ne, dotar-nos d'espais de reflexió serena des de disciplines diferents sobre temes que són complexes i polièdrics. Res més, els desitjo una molt bona jornada.
Té la paraula la senyora Anna Pagans, alcaldessa de la ciutat de Girona.
Molt bon dia, vicerrector, coordinadora, director del màster, regidor, amigues i amics, molt bon dia a tothom. No hi ha cap dubte que un dels temes més importants de l'agenda política de les nostres ciutats és l'espai públic. Lloc d'experiència col·lectiva que al llarg de la història hem anat construint en els nostres barris per entendre que aquest és el lloc per excel·lència d'expressió democràtica de la ciutadania. L'espai públic és considerat com un indicador de la qualitat de vida urbana, avaluable per la, i cito, intensitat i la qualitat de les relacions socials que facilita, per la força amb què fomenta la barreja de grups i comportaments i per la capacitat d'estimular la identificació simbòlica, l'expressió i la integració cultural. No dic res de nou quan manifesto que l'espai públic urbà ha estat des de sempre subjecte a tensions i conflictes entre diferents actors i funcions amb usos i interessos diversos. Tanmateix, els consensos i les complicitats que fins fa poc regulaven la convivència en l'espai públic s'han complicat de manera que aquesta s'enfronta avui a una realitat cada vegada més complexa. L'heterogeneïtat sociocultural creixent qüestiona les polítiques que intervenen a l'espai públic perquè les contínues demandes, sovint confrontades, dificulten el diàleg i l'intercanvi. Ben segur que un dels reptes és com garantir la cohesió i la solidaritat social en l'espai públic, com recuperar una identitat comuna incloent que garanteixi el dret de l'ús de l'espai públic de manera universal per a tota la ciutadania. Un dret que posi en valor la pluralitat ètnica, intergeneracional, de gènere, social i fins i tot, deixeu-m'ho dir, de classe. Certament és fàcil dir que tothom és igual davant l'espai públic independentment de la seva posició social o cultural. És fàcil dir que tothom té el dret a accedir-hi i a fer-ne ús, però el dia a dia de les nostres places, dels nostres carrers, aplega tensions perquè aquest dret universal entra en conflicte a causa de les apropiacions de grups, siguin persones grans, poblacions joves, persones nouvingudes, culturalment diferents, etc. Apropiacions, doncs, de grups que implícitament o explícitament se'l fan seu. Aquesta apropiació produeix especialitzacions funcionals, petites segregacions difícils de gestionar. Sovint, l'estar d'uns n'exclou l'estar d'altres, sigui de manera volguda o no volguda, sigui per exclusió o per autoexclusió, i en aquesta exclusió o autoexclusió, molt sovint, però no exclusivament, hi trobem també la població jove. Amb freqüència sentim dir als nostres joves que se senten exclosos de l'espai col·lectiu, que se senten criminalitzats perquè hi ha ciutadans que reaccionen a la defensiva quan ells, els joves, utilitzen determinats espais públics. Aquesta exclusió o autoexclusió porta a la població jove a una no pròpiament exigència, però sí a una demanda sobre la carència d'espais adients per ells. Com bé ens han explicat diferents analistes de l'espai públic a les societats occidentals, els carrers i les places constitueixen cada vegada menys un lloc per estar-hi, per desenvolupar-hi relacions de sociabilitat, per reunir-s'hi amb amics i coneguts, és a dir, per a usos col·lectius de grups i petits grups. A mi no em sembla pas que a la nostra ciutat aquesta afirmació sigui del tot certa. Ara, potser sí que cal preguntar-nos, i entenc que aquest és un dels objectes d'aquest seminari, quina és la percepció dels nostres joves en relació a l'espai públic. Són les places i els carrers el seu lloc de trobada, el seu lloc d'estar? Poden exercir el seu dret de ciutadania de forma activa mitjançant la construcció del seu oci de forma cívica i integradora? L'urbanisme, el disseny dels espais públics, donen resposta a la demanda dels joves? Com poden contribuir a facilitar la convivència, a guanyar confiança entre els diferents agents socials i moderar-ne la segregació social? La creació i dignificació de l'espai públic ha estat un dels nostres objectius per entendre que cada espai guanyat és un benefici per a la ciutadania. Això és sinònim de progressar en sociabilitat, en cohesió, en aprenentatge de convivència, en expressió cultural de vida quotidiana. Aquestes, entre altres, entenc que són les qüestions sobre la que es vol reflexionar en aquest seminari, i no només em sembla extraordinàriament oportú, sinó necessari, perquè, com he comentat, un dels temes més importants de la nostra agenda política és l'espai públic i també com hi poden guanyar legitimació social els nostres joves. Em preocupa que els joves siguin una categoria estigmatitzada que produeixi inquietud. És fonamental que el conjunt de la ciutadania, la rica pluralitat ciutadana i de manera especial l'extraordinari potencial dels nostres joves trobin en l'espai públic un lloc per estar, un lloc per contribuir a construir una ciutat solidària, d'igualtat, de tolerància, de convivència pacífica i de llibertat en totes les seves dimensions. Espero que temes que aquí estan plantejats avui segurament no es podran resoldre, però hi trobem vies en el debat perquè puguem fer unes ciutats, jo em faig referència a la ciutat de Girona, en què hi puguem mantenir aquests valors que acabo de dir a partir d'uns interrogants i d'uns objectius que tots volem, doncs que les ciutats siguin llocs de convivència, siguin llocs de trobada i siguin llocs on s'hi visqui amb llibertat. Però, lògicament, la convivència intergeneracional també és bàsica i és fonamental. Moltes gràcies.
Molt bé, ja està. Donem pas, doncs, tot seguit a la primera ponència d'avui.